Mira, avui és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, és una cosa per la qual s'ha de lluitar, evidentment. També és el Dia Mundial de la Ètica Mèdica i el Dia Mundial del Bambú, que no sé exactament, però és el Dia Mundial del Bambú. I, havent passat el que ha passat el cap de setmana, em permetràs que comencem així avui. Hola, hola, sóc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dilluns 18 de setembre del 2023. Comencem setmana, una setmana que, per cert, la començarem a l'estiu i l'acabarem ja a la tardor, en un cap de setmana en el que ha plogut a bona part d'Espanya, concretament a Madrid, i concretament la nit de dissabte a diumenge, que és quan a primera hora de diumenge, de la matinada de diumenge, ens deixava el nostre company Pepe Domingo Castaño, animador, alma mater, si vols, del Tiempo de Juego i de les retransmissions esportives, bàsicament del futbol, dels darrers 30 anys, tranquil·lament, dels darrers 30 anys. Des del 1992, juntament amb Paco González, que es va asseure per dirigir el carrusel a la SER, i després, aquests darrers 13 anys, amb nosaltres, a COPE, parlant de futbol i animant amb la gràcia que el caracteritzava, sobretot tot el tema de la publicitat, fent-ho molt intrusiu, ja que està de moda avui en dia parlar d'aquesta amb aquests termes. És qui més fent-la poc intrusiva, perdó, a l'inrevés volia dir. És qui feia menys intrusiva la publicitat i qui la feia més agradable d'escoltar. Normalment sempre escolta la publicitat, doncs no. Pepe Domingo doncs era una persona que estimava aquesta professió, tot i que em va desempenyar moltíssim, va ser cantant, va ser presentador de televisió, va ser escriptor, va ser venedor, però la que li agradava era aquesta. I una de les coses que sempre explicava, i això sí que puc dir que ho comparteixo i coincideixo amb ell, és que hi ha una cosa de la ràdio que està per sobre de qualsevol altre mitjà de comunicació, i és que t'espavila la imaginació. Tu escoltes una veu des de l'altre costat, però la imaginació treballa. I això no passa quan veus un producte audiovisual. I aquesta és la gràcia que tenim a la ràdio. En fi, ens ha deixat Pepe Domingo Castaño. N'hauràs escoltat ja mil coses per internet, televisió, ràdio, a tots els mitjans se n'han fet ressò, i el nostre especialment, i en seguirem fent, evidentment, durant tota aquesta setmana la seva veu, evidentment, no l'hem d'oblidar de cap de les maneres. Són les 12:23 minuts, hores d'ara, per sobre dels 23 graus i mig a la ciutat de Lleida, han baixat a una mínima de 17,7 i ha plogut aquesta matinada, no cap barbaritat de litres d'aigua, però ha plogut aquesta matinada. Busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb la Laura Vilà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel està poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i al Pirineu tenim intervals ennuvolats amb probables precipitacions febles a la Vall d'Aran i a la Divisòria, i les temperatures baixen i deixen 28 graus a Balaguer. Demà al Pirineu esperem intervals de ennuvolats i a la resta el cel estarà poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. El vent serà fluix de direcció variable i esperem mínimes en descens que marcaran 14 graus a Lleida i màximes que es mantindran sense canvis amb 28 graus a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Demà parlarem amb l'Armando Álvarez, però ja t'avanço que ve una davallada de les temperatures màximes de cara cap a final de setmana, coincidint amb l'entrada a la tardor. L'Armando ara m'explica també el que ha caigut a Lleida ciutat. Doncs mira, divendres, 14 litres i mig, i aquesta nit, un 1,5. El que et deia, va fer soroll. Hi ha hagut llamps i trons aquesta matinada, però vaja, hi ha hagut poca producció d'aigua, per entendre'ns. Quants litres han caigut al setembre? 32 litres. És molt? És poc? Ja t'ho avanço. ja et dic, ens demà ens en parlarà l'Armando, però ara, a més, d'aquí a dos minuts t'explico què està passant a les reserves hídriques de la nostra província. I això ho fem, doncs, posant-nos al dia del que està passant.
COPE Lleida. Estàs informat.
I el que està passant és que no s'ha extès gaire el missatge que et dic jo sempre de que les festes o qualsevol activitat que s'organitza relacionada amb el món de l'oci són per passar-s'ho bé, per viure-ho bé, en pau i tornar a casa sense novetat. I no és el que ha passat, per exemple, a Almenar, on una baralla que va tenir lloc a primera hora de dissabte al matí a les Penyes va acabar amb un ferit greu a ganivetades, quatre més de lleus i un detingut. Això amb una activitat d'oci, de passar-s'ho bé, d'oblidar-nos del dia a dia, que per això hi ha les festes majors moltes vegades. No pot ser que anem a passar-nos-ho de festa amb aquests problemes, amb aquestes crispacions i que acabi sortint aquesta història. És que no pot ser. Els fets van tenir lloc passades les 8 del matí, se suposa, no perquè van matinar, sinó perquè no havien d'anar a dormir. Dic presumiblement, que tampoc ho sé. I tenim un ferit de gravetat que és veí d'Alfarràs, que va rebre 3 punyalades, una al tòrax i les altres 2 al braç. Va haver de ser intervingut d'urgència in situ i traslladat amb una UVI mòbil a l'Hospital Arnau de Vilanova. Sembla ser que l'agressor ja havia agredit el seu company de pis i una dona durant la matinada. L'home va ser detingut cap a les 11 del matí després de presentar-se al CAP, ja que també estava ferit. O sigui que, Déu-n'hi-do, insisteixo, de veritat, amb la vida en general, però és que si fem una activitat d'oci anem a passar-nos-ho bé, si us plau. El que et deia de l'estat de les aigües. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu que la conca del Segre pugui abandonar la situació d'emergència el 30 de setembre si les condicions de cara als propers dies són favorables, segons l'avançament quinzenal de l'informe mensual de sequera d'aquest mes de setembre. Ens expliquen que les reserves segueixen sent baixes, però que, gràcies a la gestió que s'ha fet, els embassaments del sistema de Rialp i Oliana ja acumulen més aigua que la que tenien l'any passat per aquestes dates. Això no és necessàriament una bona notícia. Aviam, és una bona notícia, però no és una... Necessàriament no vol dir que ja estem curats de tot. No. Perquè resulta que aquests dos embassaments, a hores d'ara, estan al 20,1% de la seva capacitat conjunta. 20,1%. Escolta, que fem bona cara amb un 20,1%. Fem bona cara i fins i tot ens plantegem aixecar ja la situació d'emergència, que porta 15 mesos instal·lada. Porta des de l'inici de l'estiu de l'any passat. En fi, aquests dos embassaments estan al 20,1 i fa un any estaven al 9. El 9 era desastrós. El 20 és molt preocupant. El 20% és molt preocupant. Podríem estar al 50, al 60%, però no, estem al 20. En fi, si el diagnòstic es compleix, és allò de, a veure si plou, doncs canviarem d'estat. No estarem a l'estat d'emergència, sinó que canviarem al següent. De totes maneres, cal que plogui i molt. D'aquí al mes de març ha de ploure i molt, i no com ha fet aquests darrers dies a la línia de la costa, que aquesta aigua no s'aprofita absolutament per a res, sinó ho ha de fer a dalt, a les muntanyes, i de manera saludable, si pot ser, allò, a poc que vagi baixant. Però clar, ja saps que hi ha molts efectes col·laterals a la manca de pluja. Un, doncs, que es va haver de reduir el rec, tancar canals, sacrificar collites, el no ploure, doncs, molts cereals s'han quedat o a mitges o simplement s'han perdut, d'altres collites s'han perdut, d'altres s'ha pogut salvar l'arbre i perdre la collita, etc. Però també la calor de l'estiu, el tancament del canal d'Urgell i la falta de precipitacions han afectat l'estany d'Ivars i Vilassana. El director tècnic de l'estany, Rafael Roca Espana, ha explicat que les espècies estan acostumades i suporten aquestes variacions de nivell, però que han estat monitoritzant la qualitat de l'aigua, que ha baixat mig metre.
Tot el que és les espècies pròpiament del nostre clima mediterrani estan acostumades i són les que suporten aquestes variacions. Vale? Per tant, no es preveuen canvis. Sí que pot haver problemes i per això hem estat monitoritzant contínuament durant tot l'estiu, perquè les altes calors i la falta de renovació de l'aigua podien provocar problemes de empitjorar la qualitat, eutrofització, una mica falta d'oxigen, i això podia provocar problemes de mortalitat de peixos o de malalties en ocells com el botulisme, que pot aparèixer quan hi ha aigües molt eutrofitzades i tal. Però no s'ha observat aquesta situació ja.
Per cert, que si t'estàs preguntant si hi ha risc de que al final l'estany s'assequi del tot, el seu director tècnic diu que no, fins a aquest punt no hi ha risc.
No, penso que perquè s'assequi l'estany hauríem de, justament amb evaporació, que és el que s'ha passat, si penseu que més o menys, saps, encara potser tardaríem 3 o 4 anys ja que se'ns quedés totalment sec, vale? No, aquest escenari no és previsible, ni estem pensant pas que pugui passar una cosa d'aquestes. Si han baixat mig metre i fa 3 anys van baixant 2 metres, doncs fixeu-vos encara, forçant-lo nosaltres, no? Doncs fixeu-vos la capacitat que tenim encara per retenir. Va.
Un estany d'Ivars Vilassana, que ja saps que en la seva recuperació, perquè històricament havia existit i va desaparèixer també durant un període de temps, en la seva participació hi va participar i de quina manera el nostre amic Joan Bellmunt, que a través del seu recorregut per tota la província de Lleida havia constatat que aquest estany havia existit i que havia estat un bon centre de riquesa de la zona. Després, pel que sigui, va desaparèixer i Joan Bellmunt va treballar i de valent per donar a conèixer que allí hi havia hagut un estany i que era viable la seva recuperació, el qual va passar fa uns anys. I acabem parlant d'economia, i és que a la nostra notícia econòmica, el que et deia, hi ha molt cereal que s'ha perdut, i el Ministeri d'Agricultura preveu començar a pagar a partir de l'octubre els ajuts extraordinaris destinats a pal·liar aquests efectes de la sequera aprovats al mes de maig. Així ho ha explicat el secretari general d'Agricultura i Alimentació, Fernando Miranda, en una trobada amb cooperatives i organitzacions agràries, i ha explicat que en total són 355 milions d'euros de subvencions directes per a la ramaderia a més. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Són les 12:33 minuts, fem una pausa ràpida perquè hem de tenir els consells del nostre advocat que ens arriba des de Q2 Consultors.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Doncs ara ja és el moment en el que busquem aquest assessorament jurídic. Ho fem des de Q2 Consultors. Ja saps que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida. Els tens al carrer Passeig de Ronda número 57. I els trobes també a internet www.q2consultors.com. I aquest número de telèfon, que com a primer contacte jo crec que és ideal, és fàcil, és ràpid i a més és fàcil de recordar. El número 973-28-28-18, 973-28-28-18. Són Q2 Consultors. Nosaltres parlem amb el seu advocat, amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Doncs anem a seguir parlant i buscant temes que poden interessar als nostres oients i que, com sempre dic, a la millor hi ha un tema que ara dius, bueno, mira, a mi això no em toca, però d'aquí uns mesos fas memòria i dius, ara sí que ho necessito, doncs 973-28-28-18, acudo als consultors, ja saps que si tu expliques el teu problema t'atendran de manera personalitzada i a partir d'aquí doncs ja saps, com sempre, buscar la millor solució possible. Mira, hi ha un tema que si estiguéssim fent aquest espai fa 20 anys no en parlaríem, jo crec que no en parlaríem, o pràcticament no, però que d'uns mesos cap aquí o d'uns anys cap aquí doncs se n'està parlant, i el pitjor de tot és que cada vegada més, i canvia tot molt ràpid, quan ja t'has acostumat d'una manera t'ho fan d'una altra. Parlem de la ciberdelinqüència, i bueno, és d'aquests mals que venen associats amb l'avanç tecnològic, no? I clar, aviam, la cosa evoluciona, i com tot, per desgràcia, perquè la societat som així, doncs sempre paral·lel ve la part no desitjada, Josep Lluís?
Correcte, anem a parlar de ciberdelinqüència, anem a parlar de dos aspectes. Un potser seria el tema, que hi ha especialistes millors que jo en aquest tema, de no caure-hi, i l'altre és la de buscar una possible solució, no?
Sí. La ciberdelinqüència que només té un objectiu, prendre't diners.
Prendre't diners. Aleshores, el que és evident és el que tu, fa uns anys, no fa massa, que no existia o existia ben poca cosa, i avui en dia pues, hi ha un increment exponencial d'això. Llegia l'altre dia en un mitjà de comunicació pues, que s'havien incrementat en un 40%, no?
Oh, clar, però Josep Lluís, fa anys o et robaven la llibreta del banc o te l'agafaven al carrer i amb allò podies anar, o no hi havia res a fer perquè ho fem aquí. Clar, avui en dia ho fem tot a través d'internet.
Correcte. No, hi ha problemàtica, diguem-ne, clàssica o més antiga, la clonació de targetes, però avui en dia tots aquests fenòmens tenen un nom anglès, el phishing, el farming, el hacking. Aleshores, i les maneres són múltiples. En algun cas, sense nosaltres saber-ho, un virus ens cola el nostre ordenador i ens pren una sèrie de dades i no ens n'enterem fins a que ja està consumat, i altres vegades que són nosaltres mateixos que a través d'un engany facilitem unes dades inconscientment, sí. I a través d'aquí pues, diguem-ne, estem donant la clau per accedir pues, als nostres comptes o això, no? I els supòsits de frau són infinits, des de botigues fantasmes de botigues clàssiques, sí, sí. Que fem una comanda allí
i mai arriba,
uns falsos lloguers, unes falses ofertes de feina, unes inversions fraudulentes, inclús en situacions, i aquí hi ha hagut algunes situacions sonades, de deutes que realment són certs, que el hipotètic creditor fica en nosaltres en contacte per dir-nos no, ja no tinc aquest compte, ara en tinc un altre. I això, inclús administracions públiques...
Això l'hem fet d'ajuntaments, eh?
Sí, ajuntaments. Estava parlant d'administracions públiques sí. I no estem parlant de 1.000 euros, sinó de molts milers d'euros, que s'ha fet la transferència amb un altre compte, amb un altre país, òbviament, i que, bueno, aleshores se genera una problemàtica perquè jo he pagat, n'hi ha un que tenia que cobrar legítimament que no ha cobrat, etcètera. O sigui, aquí es barregen situacions d'engany, supòsits en que potser a vegades no són del tot diligent, i d'això ja n'hem parlat alguna vegada. Jo feia esment, crec que una de les primeres vegades, amb una sentència que havia hagut de l'Audiència Provincial de Lleida del gener de l'any 2022, on analitzava aquesta situació, en aquest cas d'aquí, de sustracció de quantitats, en aquest cas per clonatge d'una targeta de crèdit, que està al meu poder, que no me l'ha empresa, no he detectat això d'aquí, i a més en qüestió d'això. I aleshores aquí, clar,
evident, ja ens ho han fet. Ja ens ho han fet. Què fem?
El primer que he de fer és denunciar-ho.
Això potser no ho fem sempre, eh?
Jo crec que la majoria de la gent sí que ho fa amb l'expectativa, bueno, primer de que no torni a passar, segona de recuperar aquests cèntims d'una via o d'una altra, no? Jo ho he de denunciar, davant de la policia de què es tracti. Això, el primer que he de fer és això, prendre les mesures amb el meu banc. A vegades l'alerta surt del mateix banc. Escolti, vostè ha fet una sèrie de disposicions que no són habituals.
Sí.
Amb això de parlar amb el meu banc perquè jo s'aturi, perquè aquella targeta es canceli, perquè aquell compte es bloquegi, tal i qual. I aquí la veritat és que moltes vegades la resposta, davant del perjudici, la resposta, la solució, entre cometes, el rescabalament dels cèntims, té que vindre de la mà de la pròpia entitat bancària. de la mà de la pròpia entitat bancària, perquè hi ha una normativa actual perfectament vigent que estableix una responsabilitat quasi, no absoluta, per quasi objectiva, quasi total per part de l'entitat bancària. El que passa és que moltes vegades les entitats bancàries rebutgen aquesta responsabilitat perquè ens diuen que som nosaltres que no hem custodiat degudament aquestes dades. És a dir, jo quan el meu acreedor em diu, escolti, que he canviat el meu compte, tinc que verificar que aquella informació sigui correcta, perquè quan jo li dono l'ordre, evidentment el banc només pot fer que obri aquesta. Moltes vegades ens diu que no hem sigut intel·ligents o que hem actuat amb retras. Però que sapigueu que existeix una normativa que en aquest cas, en aquelles ordres no voluntaris, diguem-ne, doncs existeix un tipus de responsabilitat bancària. Inclús, a veure, penseu que amb aquesta suposada tardança injustificada tenim hasta un plaç de 13 mesos, no seria massa normal, perquè això normalment es detecta i es denuncia en qüestió de dies per fer cada manifesta aquesta qüestió. Inclús moltes vegades la situació no solament és una qüestió de responsabilitat nostra, sinó inclús de corresponsabilitat evident del banc. És a dir, jo si tinc una targeta de crèdit amb un límit relativament baix, el primer que fa el caco és elevar-me aquell límit.
Sí, sí, sí.
A mi el que tenia que dir, escolta, i vostè ha donat l'ordre d'elevar el seu límit de no sé, de 500 euros a 2.500? És a dir, té que haver una responsabilitat per part del banc d'aportar tots els mitjans al seu abast per aconseguir l'eficàcia del sistema, de la seguretat del sistema, un sistema, diguem-ne, de vigilància, advertint al client pues, de qualsevol canvi, diguem-ne, amb els límits de la targeta o amb els que són control de moviments habituals.
És correcte això que dius, però també et diré, i ara fent de que la societat cada vegada són més comodons, que a la que les entitats bancàries comencen a ser molt intrusives amb això, és a dir, és que per ordenar una transferència ara he d'obrir hasta una segona aplicació que és la que m'identifico i després me tornen a enviar un codi per SMS que l'he de posar i me tenen a identificar i tal, oh, que pesats que són, a tot li posen pegues. És a dir, les entitats sí que és veritat que s'han posat les piles amb això i han endurit bastant les comprovacions d'identitat per fer coses quotidianes, per fer transferències o pagaments, però la gent ens costa, a vegades.
Ens costa.
Protestem per tot. Això
protestem
sí.
Per tot. També és veritat que avui en dia hi ha hagut un desplaçament de lo que eren les operacions amb ventanilla cap a un altre sistema, de bon grat o a la força, que a més, pues, els usuaris moltes vegades d'aquests sistemes són gent gran, que necessiten, bueno, pues, una especial cura, però en tot cas, que sapiguem això, que davant, primer, que siguem prudents, que siguem molt prudents, sí. I segona qüestió, que davant d'un esdeveniment denunciem, anem a l'entitat bancària i fiquem en marxa els mecanismes legals que hi són, pues, per intentar pues, rescabalar-nos del màxim possible en determinades situacions que no és sempre.
Bueno, són tres passos molt clars. Denúncia, truco a l'entitat bancària per explicar-li el que està passant i que pari tot el que puguin parar. I després, 973-28-28-18, truqueu a Q2 Consultors, li expliqueu el que us ha passat, els passos que ja heu fet, i ells us acabaran d'assessorar del que es pot fer, del que no, del que us heu deixat, i del que es pot reclamar i del que no. Perquè, posats el cas, l'entitat igual ho negue tot, o, escolti, això és problema seu, bueno, doncs ho veurem. Igual sí que és problema meu, o igual no, o igual és compartit. Per tant, 973-28-28-18, cap a Q2 Consultors, després de fer la denúncia i parlar amb l'entitat perquè ho pari tot. Me'n vaig cap a Q2 i llavors, mira, ara ja ho tinc tot parat, he fet això, què fem?
I ja correcte, està. Molt correcte.
Assessorament personalitzat. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bon dia, Ricard.
Gràcies, Josep Lluís. Fem una pausa, ens queda un minut per arribar a 3:15. Ara hi posarem somriures a les cares de la gent, que prou falta ens fa. Però abans, ja saps, els consells publicitaris.
Una tarde de sábado para vivir dos grandes películas plagadas de grandes actores.
Es hora de que haga algo bien en mi vida. Y esto es lo que sé hacer.
Forsaken.
Esto no acabará hasta que alguien lo acabe.
Y Enfrentado.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Los westerns de los grandes. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Origen España a 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
Lleida.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin.
Doncs apa, que és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent preguntant-nos això de vegades, eh? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Perquè algú ho ha fet, que és el nom de l'espai, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
¿Cómo pudiste hacerme esto
¿Cómo
a mí?
Pudiste hacerme esto a mí?
Pero
¿cómo
espera que después, hacerme esto pero a mí? Que la Alaska después diu, no, no me arrepiento.
Epa.
No, no me arrepiento.
A ver, ahora. Ah, no, ahora no.
Ahora no.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar.
Pero que no es de la teva época, que esta canción.
Es un temazo, ¿eh? Es igual, pero es atemporal.
Es atemporal.
¿Cómo pudiste hacerme esto
mira,
a mí?
Mira, 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 escolta.
Me arrepiento.
I a més et diu...
Volveria
pues això.
A fer-lo solo, solo.
En fi. Va, a, algú ho ha fet, ja saps que parlem de... Bueno, de moltes coses, eh? De fet, amb el Joel Carnicer.
Joel i Ricard no solo divierten, sinó no, que també eduquen, eh?
Eduquen, eh? T'ensenyarem a trencar el gel.
Exacte.
Recordarem moments... mira, pels quins hi dediquem tràgics, però per l'audiència són còmics de la ràdio. I notícies, les notícies que són una font inagotable de no sé, de diversió de la humanitat.
Home,
és tremendo. Escolta, va, trencar el gel. Perquè és veritat que l'altre dia en parlàvem, la setmana passada no, que ja va ser festa, sí. El dilluns, i tu ja vas començar bé la temporada, el segon dia ja de festa.
Sí, sí, fantàstic.
Però fa dues setmanes sí que en parlàvem de conèixer les persones o de trencar el gel de manera... física i personal, física,
correcte.
Vull dir, veient-se.
Reivindicant el lligar les barres dels bueno, bars.
Ho dic perquè hi ha gent que segueix insistint en que, escolta, que no és tan dolent el tema de les aplicacions per conèixer gent i tal. Hòstia, jo què vols que et digui? Ho trobo molt fred.
És còmode, si no et dic
a
que bé, no.
És còmode, però et creus alguna cosa del que surt allí?
Bueno, això ja depèn de tu, però també és veritat que és molt còmode i després la putada és quan arribes i te trobes que yo no me llamo Javier, saps? Com la cançó que hi ha dels Toreros Muertos. Yo no me llamo Javier y tal. Vull dir que...
Soy alto y rubio.
Exacte, vull dir, però tu no eres tal... No, 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 yo no me llamo Javier.
No, bueno, dir... no, y la foto tampoco es mía, no, o es de hace 20 años.
Hace 20
ah,
años.
Vale, perfecto.
Claro, pues que señor, usted ahora tiene 50 años, yo estaba buscando un hombre de 30. No, vull dir...
Déu-n'hi-do. Com podríem trencar el gel si recorrim a fer-ho a la manera de ser?
Pues mira, tu estàs en un bar, per exemple, i veus una noia, un noi o el que sigui, i li dius, tu sabies que només hi ha dos països al món on no es pot comprar Coca-Cola?
Ah? Jo pensava que es podia comprar tot
no,
el món.
Que són Corea del Nord i Cuba.
Ah, caram!
Ah,
bueno, mira. Corea del Nord ho entenc perquè... bueno, ho entenc, vull
no,
dir, per la situació que tenen.
No, perquè són països comunistes, sí, llavors...
Però i a Cuba? A Cuba, que hi va tant turista i tal?
A Cuba no es pot comprar Coca-Cola.
Caram.
I llavors ho pots rematar, si vols, i li pots dir... Però saps on hi ha Coca-Cola? A casa meva.
Oh!
Epa! Yes!
Pues ja teniu el gel trencat.
Ja està.
Jo...
I sobretot anem a recordar una cosa que ho hem de dir sempre. Si us diuen que no... no passa res.
No passa res.
No passa res. Vull dir...
S'ha de seguir insistint.
Bueno, depèn. Tampoc cal ser pesat. Però... però no passa res, pues, a altra cosa mariposa. Vull
que
dir,
sí, que ja sí. Recordo, 664-526-180 és el nostre número de WhatsApp. No sé si alguna vegada t'ha servit.
Exacte.
Ens faria tanta il·lusió saber-ho.
Oh. O a l'Instagram, ja ho sabeu, ens seguiu a l'Instagram.
Joel C. Pineda, busqueu el Joel.
Joel C. Pineda i...
O el de Copa Lleida, vaja, o el meu, Ricard Álvarez
de FM, vulgueu.
És igual. En un lloc o altre ens ho expliqueu, perquè ens faria tanta il·lusió de conèixer ja per fi una persona que digui, mira, jo vaig fer anar això...
Jo, és que estic segur...
I ha funcionat.
És que estic segur que estem ajudant a molta gent, però la gent no ens ho agraeix. Però bueno, no passa res, estem
home,
aquí com a missió...
El de la Coca-Cola està bé, el de fa dues setmanes, el de la Torre Infiel...
Tants infiel.
Aquella era molt bona.
Sí.
En fi, escolta, va, que ja saps que aquesta temporada també explorarem coses que passen a la ràdio. Per exemple...
Aquest vespre es fa el lliurament oficial de les Creus de Sant Jordi. Barcelona, Montse Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda. Entre els guardonats es troba Vicenç Ferrer, cooperant, que porta a terme tasques humanitària a l'Índia. Creu el passat 19 de maig...
És evident que tenim problemes de connexió amb la unitat mòbil que hi ha a Montjuïc.
És evident.
És evident, no cal ser molt llest, és evident.
És evident. Insisteixo que quan et trobes amb això i ets la presentadora o el presentador, has de saber portar-ho amb calma.
Correcte.
Clar, al primer tall no pots dir res, tallem-ho tot, a veure el segon, i el tercer sí que has de dir, bueno, sí, tenim un problema. No funciona, això no funciona. I escolta aquest altre. Aquest és llarg, però això... ens ha passat a tots,
ai,
de veritat.
Ai,
és obrir el micròfon, sortir per l'aire, però no saber que estàs sortint per l'aire.
Ai, Dios.
Mira.
Hola, 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 hola. Pajarito sin cola. Bona tarda, són les 4.
Vale.
T'arribo bé?
Sí.
Això està... Bueno, els botons estan igual que sempre.
Claro,
o sigui, jo no he tocat res.
No, clar, clar.
Vull dir que està... El del micro està dalt i els
no,
altres està. Estan avall.
Si el micro està dalt... Sí,
no sé.
No, però si no saps tu...
És que diu que aquest matí hi ha hagut problemes.
Les
notícies, oh, no,
les primeres estimacions provisionals sobre participació...
La que està intentant dir les notícies...
Bill Clinton assegura que no té cap intenció de dimitir...
Això és un nen.
Sí.
Un nen o un gat. ...judicial de la Cambra de Representants n'ha recomanat l'impeachment. El president nord-americà afirma que mai admetrà que l'acusin de perjuri per l'escàndol Lewinsky.
Aquí és que fins que algú no està escoltant la ràdio i també el missatge de que esteu sortint per antena...
Hola, 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 pajarito sin cola.
Sí, sí, però et quedes... a mi m'ha passat, ho reconec, ara amb les noves taules i la nova manera de fer ràdio, doncs és més complicat, però et pot arribar a passar igualment. Però quan t'ho diuen, et quedes amb una cara de... Ui, ui, què he dit? Què hauré dit?
Imagina't els que parlen malament després dels companys.
Sí, 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 per això.
Que això ha sortit, i va sortir una de l'Anna Rosa, que ja la ficarem.
Home, no, i els polítics també els hi ha passat.
I és com, ui, tirarà-me.
Sí, no, no, no queria dir això.
No, no, me habéis entendido.
Sí, claro, no, està fora de contexto.
Exacte, ah,
ja està.
Ja està.
En fi, va, que ens plantarem a la una de la tarda, però amb un parell de notícies d'aquestes que...
Pensa que anés a dir un parell d'ous.
Un parell de nassos, però de notícies d'aquestes que dius, ho hem fet les persones.
Tècnicament es pot dir en horari infantil ous.
Sí, clar, ous, un ou ferrat.
No, ous, per això et dic. Un parell d'ous, vull dir, no, exacte.
Vinga, va, explica'm coses que hem fet les persones i que no...
Vale,
que no.
Com ja sabeu, estem a la jornada aquesta de descans de seleccions i tal, i és un bon moment per recordar el futbol als que som aficionats i tal, i diu, Barra Brava, és un equip, de Barra Brava de Millonarios, és a dir, com els boixos nois del Barça, el Millonarios és un equip, Barra Brava, fue sancionada por meter un ataúd con un muerto en el estadio del Campín. Per si de cas. Així, usted, clar, això està molt bé perquè diu, usted no puede traer botellas con el tapón, comida
ni
de fuera,
una,
tal.
Ni una poma pots
però
entrar.
Però ningú diu que no puguis portar un ataúd.
Home, però a més és bastant visible.
Surt el... A què no surt?
Però és que a més, amb inquilí.
Claro, claro, se alquila con inquilino dentro.
Sí, no la caixa sola, no. La caixa... I el mort? D'on havia sortit? Bueno,
d'algun lloc, perquè...
Era familiar d'algú del que l'entrava?
Clar, o sigui, no, la cosa és que era un treballador del...
De la funerària.
Del club, era un treballador del club, no? I van dir, bueno, pues, que vibri l'últim partit allí.
Ah, vale, i el van posar, a la grada d'animació, al mig.
Exacte, llavors, home, algú a Colòmbia devia dir, que no molts, però algú devia dir, home, a lo millor això no està bé.
No.
A lo millor això no acaba d'estar molt bé. Llavors, total...
No diu que quan te mors estàs en pau, per fi.
Clar,
en pau i tranquil·litat.
Llavors, des del club han dit, a veure, què heu fet aquí? Perquè això és, com, és el que t'he dit, com si els boixos nois o... els,
què heu fet aquí? Què és aquesta caixa?
No, què heu fet aquí, no? I llavors el club els ha dit, mira, us traurem la grada d'animació i la canviarem a tribuna familiar para que niños y familias ingresen en el sector que era ocupado por los comandos, que bueno, són els barrabraves aquests, no? I llavors, clar, és graciós perquè ningú els hi va dir res, perquè, clar, com li dius a un grup d'ultra aficionats d'aquests que no... tal, t'has de fer la puta cara. Ui,
sí, sí.
T'has de fer la cara, vull dir, no? Però així està la cosa. Llavors han dit, mira, s'ha acabat, fora tots i espavil. Que no sé per què això... això hauria de ser com... com se diu aquella dona que fa... Hoy os traemos los misterios de la banda latina. Com se diu aquella de la Sexta? Glòria Serra?
No ho sé, perquè no veig la tele normal.
Hòstia, pues que també s'hauria de fer algo sobre... s'hauria d'investigar sobre els ultrasurs aquests i coses, perquè és un món ben curiós i,
sí,
i ben
totalment
interessant, la veritat. Vale, pues llavors això, simplement l'han... simplement pues, van entrar en taut i no era la primera vegada.
Ah,
vale.
Vaja.
Vale, pues ja està. Com a anècdota, que si aneu a veure el Barça o Lleida, sobretot el Lleida, que ens necessita, pues
no entreu caixes.
No porteu ataus. Vale? Ja està.
Que Déu-n'hi-do, va. Vale. És que això és la definició total del
algú
ha fet.
Algú ho ha fet. Llavors, ficaran una pancarteta...
Claro, no entrar ataúdes.
No entrar ataúdes en l'estadio.
I el que es pregunta i diu, bueno, per què cara hi posen això? Doncs perquè algú ho ha fet.
Exacte.
Sempre és perquè algú ho ha fet.
Algú ho ha fet. Està claríssim. Sempre. Està claríssim.
Molt bé, què més?
Pues, vols més notícies?
Sí, home.
Tu vols més notícies? Vale. Pues, aquesta m'agrada molt, la guardava...
No, m'havies assustat perquè pensava que la humanitat havia deixat de generar notícies.
No, impossible. La guardava per la setmana que ve, però si em deixa la setmana que ve torno a dir, perquè la vull comentar més, no sé si tenim molt temps o no, però diu, ja comença així, sexe al tren. És com aquell anunci antic de sexo, ahora que ya tengo su atención, cambio de neumáticos a mitad de precio, ¿sabes?
Qué
pues, pues sexe al tren. L'últim retard de Rodalies el provoquen un retrovisor excitat.
Excitat.
I un maquinista indignat.
Com un retrovisor?
Un revisor, un revisor.
Revisor.
Un retrovisor excitat, pues no sé, no sé què es fica, que el col·loquis en algun orifici. Sí,
és que ara no...
El maquinista va enxampar l'interventor mantenint una relació íntima amb una dona i va reclamar aturar el comboi fins que no es netegés la locomotora.
Déu-n'hi-do.
Resulta que un tren de Rodalies a Tortosa, que arribava a l'estació de França de Barcelona, va patint mitja hora de retard perquè els usuaris... van detectar incidències, que de normal sempre n'hi ha Rodalies, no? Però
sí,
van detectar incidències, no? Llavors, l'operari, o sigui, el conductor, es va negar perquè va descobrir als amants que havien tingut un contacte estret, vale?
Sí.
Dins del quadre d'instruments de l'aparell. Rotllo les pel·lícules, no? De que agafen la taula i ho aparten.
Déu-n'hi-do.
L'operari va avisar el dels seus fets al superior i va presentar una objecció de consciència a pilotar des de la cabina si no s'hi feia una neteja integral.
Ojo! A fons, eh? A fons.
I llavors s'ha filtrat la foto del maquinista enviant la incidència i fique. Maquinista de tren al tomar servicio. Se encuentra en la cabina a un interventor manteniendo relaciones íntimas con una mujer dentro de la cabina de conducción, en contacto con elementos que intervienen en la
conducción. Claro, la palanca,
exacte,
el freno...
¿Tú quieres ver una buena palanca?
Claro.
Maquinista se niega a conducir desde esa cabina, por lo que tras corte, maniobra, la aparta y se va con la unidad de cabeza de llegada. Se solicita a Tortosa limpieza de cabina.
Vale,
o sigui que...
com estem?
Què passarà a partir d'ara als trens, als revisors? Quina plaqueta els hi ficaran als revisors?
No tengas sexo.
Prohibido.
En el trabajo.
Donde tengas la...
Ai, Déu meu. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
És que som una font inagotable de notícies estranyes, de veritat, les persones. 30 segons, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, fem una ullada al que està passant al món i després tornem al migdia a Cope Lleida amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González i també amb la nostra radiografia, la tertúlia d'esports, tot aquí i des de Lleida.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
¡Hola, hola!
Bueno, quería empezar este programa diciendo eso de hola, 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 pero he preferido que lo hiciera él, Pepe Domingo, al que echamos ya tantísimo de menos porque, pues es que nadie saludaba mejor que él, nadie se entusiasmaba como él, nadie animaba como él y nadie sentía y sabía tanto de radio como él. La verdad que todo lo que hizo, que fue mucho además, lo hizo brillantemente porque tenía un don especial para la comunicación, esto es así. Y lo están destacando hoy tantísimos y tantísimos oyentes a los que estamos escuchando, muy emocionados además, aquí en COPE. Y es que Pepe lo mismo te presentaba un programa de música, cualquier otro espacio en televisión, también cantaba.
¿Sabes lo maravilloso que es sentarte delante de un micrófono de radio?
Ahora le vamos a escuchar, ahora le vamos a escuchar, pero ¿cómo cantaba? Ahí le tienes. Es que cantaba bien el tío. O cogía una pluma y se ponía a escribir y lo hacía también muy bien. Le gustaba mucho la poesía. ¿Y qué decir cuando se ponía delante de un micro y te contagiaba con su fuerza y energía? Él lo resumía así.
¿Sabes lo maravilloso que es sentarte delante de un micrófono de radio cada tarde de domingo, gritar ese hola, hola, con el que empieza Tiempo de Juego, y saber que detrás de ese hola hola hay un montón de personas que se hacen felices oyendo la radio? ¿Sabes qué bonito es repartir felicidad?
Pues sí, Pepe, con su trabajo, con su entusiasmo, hacía feliz a mucha gente. Primero a la gente que le rodeaba, a su familia, y a sus compañeros de deportes, que también eran su familia, y por supuesto a los oyentes. Ayer me decía uno a través de Instagram que Pepe era tan genial que había conseguido que la publicidad fuese tan divertida como para que su hijo de 6 años le pidiera una Estil para Reyes. Me parece buenísimo. Y es que esto tampoco lo hacía nadie como él. La publicidad. Era un maestro. Lo demostró muchísimas veces, pero muy especialmente para mí, en mi opinión, el 27 de agosto de 2010, en el primer programa de Tiempo de Juego aquí en COPE. Un programa que Pepe empezó así.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Solo os pedimos un pedacito de confianza. Ahora, lo vamos a intentar con nuestras armas de siempre. Con la risa, con la broma, con los anuncios, con las canciones, con el cachondeo y sobre todo con el deporte. Pronunciemos juntos esas dos palabras mágicas que van a convertir Tiempo de Juego en un excitante ejercicio de deporte, alegría y amistad.
¡Qué maravilla! ¡Hola! ¡Qué maravilla! No sé las veces que habré escuchado este arranque que me parece simplemente brillante. Siempre digo que este comienzo de programa se debería poner en las facultades de comunicación porque es una lección magistral de radio. Todos los chavales jóvenes que quieran dedicarse a este oficio, a este medio, deberían escuchar esto porque esto es radio en estado puro. Se nos ha ido Pepe, pero nos deja su escuela, su forma de hacer radio y su forma también de vivir la vida. Y conociéndole, seguro que querría que brindásemos por él con tequila, como a él le gustaba. Lo haremos, Pepe, e intentaremos disfrutar tanto como lo hacías tú, porque en el arte de vivir en esto, pues sí, él, Pepe, también era un maestro. Pues desde aquí nuestro homenaje a nuestro queridísimo Pepe Domingo Castaño en este lunes, que nos deja también otras noticias que tienes que conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Semana clave tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista. Alberto Núñez Feijóo se reúne desde este lunes con empresarios y sindicatos y el domingo celebrará un gran acto en Madrid en contra de la amnistía al Procés. En el PSOE miran a la reunión europea de mañana martes en Bruselas, en la que los 27 deben decidir si aceptan la exigencia de Carles Puigdemont, que el catalán sea reconocido como una lengua oficial más de la Unión Europea. Para que salga adelante necesita la unanimidad de todo el bloque comunitario. En Florencia, Italia, los servicios de emergencias y los bomberos revisan este lunes cientos de edificios en busca de posibles daños estructurales tras el terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter que ha sacudido esta madrugada al centro del país. Sin víctimas, pero sí con un gran susto en los colegios que no han abierto sus puertas en la región como medida de precaución. De enhorabuena están en Menorca. La UNESCO ha declarado patrimonio mundial a los monumentos prehistóricos talayóticos de la isla. Este conjunto arqueológico, que data de hace 4.000 millones de años, ilustra cómo fue la prehistoria en la isla Balear. La ciudad francesa de Marsella además acoge la tercera edición de los Encuentros Mediterráneos, un foro que va a clausurar el Papa Francisco este próximo sábado. Participan obispos de una treintena de países y 120 jóvenes de distintas confesiones y nacionalidades con la inmigración como uno de los temas centrales. Y en la audiencia a los trabajadores de la Farmacia Vaticana, que celebra los 150 años de su fundación, el Papa Francisco les ha pedido paciencia y que no solo repartan medicamentos, sino que sean cercanos. Francisco ha dicho que este oficio requiere profesionalidad y dedicación, pero también espíritu de acogida.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, sé que hoy es un día difícil para todos los compañeros de deportes, que estáis tristes, estáis muy emocionados también por el cariño que estáis recibiendo tantísimo, de tantísimos oyentes, pero bueno, hay que hablar de deportes,
sí,
Corrochano.
Transmito, por supuesto, tus palabras a todo el equipo de deportes de toda España, ¿eh?
Es sorprendente, de verdad. Bueno, tampoco nos sorprende tanto porque llevaba tantos años en los medios, era tan singular, era único y recibe lo que él está recibiendo, lo que él daba, que al fin y al cabo es cariño, ¿no? Ese cariño que daba siempre a todos sus oyentes. Bueno, que vamos al lío. Corro, hoy habrá lista de convocadas de la selección femenina.
Sí, tenía que haber sido el viernes, pero será hoy cuando Montse Tomé dé la lista de convocadas para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza. La pregunta, Andrea Peláez, es si con las campeonas del mundo o sin las campeonas del mundo.
Pues a la espera de la convocatoria, Corro, sin las campeonas del mundo. Las jugadoras que firmaron el comunicado el pasado viernes no van a regresar a la selección española. Sí podría hacerlo, recordamos, Atenea del Castillo, que fue la única campeona del mundo que no firmó. Las jugadoras que en las últimas horas han recibido comunicaciones individuales por parte de la federación no se fían de las promesas del organismo ni quieren regresar a una selección en la que sigan las personas que presionaron y llevaron al límite a Jenny Hermoso, y la gran mayoría lo tenía claro desde el primer minuto. Además, las jugadoras consideran que fueron lo suficientemente claras y contundentes en el primer comunicado del viernes y su postura no ha cambiado desde entonces. Aún se desconoce la hora del anuncio de la convocatoria, que recuerdo será para los partidos de la Nations League clasificatorios para los Juegos Olímpicos de este viernes ante Suecia y el próximo martes ante Suiza.
A esta hora, además, Xavi Hernández está en rueda de prensa antes del primer partido de Liga de Campeones contra el Amberes. Mañana podría reaparecer Araujo y el Atlético de Madrid camino de Roma para jugar contra el Lazio sin Depol, Soyuncu, Coque, Memphis, Reina Nildo y Lemar, que va a estar de baja entre 5 y 6 meses por rotura en el tendón de Aquiles.
Esta es el Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 8 minuts i mig per sobre de la una. Comencem al migdia, a COPE Lleida. Tenim 25 graus a la ciutat de Lleida, hores d'ara, amb un ambient en el que ha començat a aparèixer el vent i en el que els núvols, doncs, evidentment, van corrent i apareixen i desapareixen. Per tant, no tenim un dia de sol allò clar, clar, clar. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens expliquen quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel està poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, i al Pirineu tenim intervals ennuvolats amb probables precipitacions febles a la Vall d'Aran i a la Divisòria, i les temperatures baixen i deixen 28 graus a Balaguer. Demà al Pirineu esperem intervals de ennuvolats i a la resta el cel estarà poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. El vent serà fluix de direcció variable i esperem mínimes en descens que marcaran 14 graus a Lleida i màximes que es mantindran sense canvis amb 28 graus a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 9 minuts i mig per sobre de la una. Espera que t'explico alguna cosa que ha passat.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La primera que ha passat és que des d'ahir, doncs, estic rebent a títol personal molts missatges, doncs, de condol i d'ànims per la mort del Pepe Domingo Castaño per part de molta gent que tinc a l'agenda. Parlo a nivell personal, de gent que sap que treballo a la ràdio i, per tant, que també en aquest missatge. I, a més, ara estava llegint un missatge d'un oient que no recordo el nom. Si ens escoltes, digue-m'ho, que no tinc etiquetat, que ha enviat un missatge al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, i m'explica que al setembre de 1995, i amb motiu de la Volta Ciclista a Espanya, Pepe Domingo Castaño i José Ramón de la Morena van fer el seu programa des de Lleida, des de l'Auditori Enric Granados. El programa el va tancar, com ja era habitual, Pepe Domingo Castaño, amb les reflexions aquelles que feia tan encertades. Per tant, no sé si aquesta va ser la darrera o l'única vegada que havia estat a Lleida a nivell professional, treballant. I ja estava badant amb això. La veritat és que porto un diumenge i aquest matí també escoltant multitud de talls de veu, d'intervencions, d'entrevistes del Pepe Domingo fora ja dels micròfons de Tiempo de Juego, amb les seves reflexions, amb aparicions, amb frases cèlebres que acabaran sortint aquests propers dies, amb vídeos de les seves aparicions. I la veritat és que ho sento. És una persona que personalment no vaig tenir la sort de poder conèixer a nivell personal. Vaig tenir l'oportunitat, però va venir la pandèmia al mig i ens ho va espatllar tot. Tenia pactada una visita als estudis centrals de Madrid un cap de setmana per conèixer tot l'equip de Tiempo de Juego, però va ser just el cap de setmana abans de la pandèmia i la cosa ja estava complicada i mira, es va cancel·lar. I són aquells trens que passen i després t'has d'esforçar perquè torni a passar-ne un altre i tornar a pujar amb ell. No ho van fer en el seu moment i la veritat és que m'he quedat amb les ganes. Jesús Fernández, sí senyor, ara t'etiqueto. Jesús Fernández és el nostre oient que ens explicava que l'any 95 el Pepe Domingo Castaño i el José Ramón de la Morena van fer, en motiu del pas de la Vuelta a Espanya, la Vuelta Ciclista, doncs van fer programa des de l'Auditori Municipal Enric Granados, per cert, un auditori que feia no res, que s'havia estrenat 3 anys, ja. Jesús, gràcies per aquest missatge. En fi, deia que entre ahir i avui, allò, estàs una mica fora del lloc perquè segueixes encara escoltant, preguntant-te el per què. És absurd, ja ho sé, preguntant-te el per què, però no ho puc evitar, ho acabes fent. Hòstia, però per què ara i per què d'aquesta manera, no? El tema de la manera, hi ha molta gent que diu, escolta, és la millor manera. 48 hores i ja està. Doncs segurament sí, però no ara. D'aquí uns anys, d'aquí uns quants anys, segurament. Estem a 2 minuts d'arribar a un quart de dues. D'aquí uns moments estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història, però abans t'explico que aquest any hi ha hagut 60 arrestats per tràfic de marihuana a les comarques de Lleida, entre Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional, que han dut a terme una dotzena de batudes. Hi ha moltes plantacions. La més sonada, segurament, la que van trobar dins de dues cases adosades o juntes a Ciutat Jardí, a la ciutat de Lleida. A la ciutat de Lleida també s'ha iniciat avui les obres de reforma del Palau de Vidre per millorar l'eficiència energètica i l'accessibilitat de l'edifici dels Camps Elisis, construït l'any 1965. Per tant, de moment, no desapareix l'edifici. Ja sabes que hi ha una corrent que deia que el podien fer desaparèixer i habilitar allí un llac i extendre la zona jardinada. De moment no. Es posarà al dia amb eficiència energètica i amb accessibilitat. I també recorda que tot sembla indicar que a final de mes, el 30 de setembre, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu que la conca del Segre abandoni la situació d'emergència després de 15 mesos i arribarem a una xifra tan alta com el 20,1% de la capacitat dels embassaments del sistema Rialp-Oliana. I estem contents, perquè resulta que fa un any estàvem al 9%. Aquest any el 20,1%. Sortirem de situació d'emergència. Per mi és una situació tràgica igualment, aquest 15%, però bueno, sembla que no. Escolta, va, que fem una pausa, com et deia, i ja està aquí preparat el Joan Ramon González. Amb ell, ja saps, parlem dels bocins d'història que tant i tant t'agraden. Aprofito per recordar-te el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, perquè ens enviïs missatge de veu o missatge de text.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf, uf. Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un
silenciar,
grupo de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
El colegio a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, empieza. Hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí, ¿nos cuentas tu historia?
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
COPE Lleida.
Si yo te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira.
I ara sí, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. La setmana passada ja vam fer el salt perquè era festiu, era la diada i va caure en dilluns aquesta temporada. Per tant, va començar la temporada el primer dilluns, el segon festa, i ara tornem-hi. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Doncs pues bé, aquí pues ja hem recargat més les piles, tot començant i fent un dia de festa.
Sí, sí. Escolta, la veritat és que s'agraeixen aquests dies, sobretot, insisteixo, quan estan tocant els caps de setmana, s'agraeixen. Sí, per què no? Sí. Per què no dir-ho?
Clar que sí, clar que sí.
Podem fer un tastet allò de les setmanes de 4 dies laborables en lloc de 5. Però bueno, això no és tema... No estem d'avui.
Però, bueno, tampoc seria tan complicat.
No.
Abans les jornades eren de 7 dies, després ja va fer 6 i
ho has explicat aquí.
I ara amb el teletreball pues, encara hi ha l'altra opció, que és treballar hores a casa, que llavors no hi ha setmanes.
Correcte. És feina. Escolta, s'ha de treure la feina amb bani i ja està.
Per això mateix.
Joan Ramon González, a part de donar la benvinguda a la temporada, vam començar a parlar de la diada de l'11 de setembre.
Sí. Com no ho tocava, doncs vam fer una prèvia i vam comentar dos aniversaris que es feien l'11 de setembre, que no tenien festa. Un era el centenari del cop d'estat de Primo de Rivera i l'altre el cinquantenari del cop d'estat de Pinochet contra Salvador Allende, i el de Primo de Rivera va ser implantar aquí a casa nostra al país una dictadura que va durar des de 1923 fins a 1929. La de Xile ja la vam parlar prou i per tant avui tocava una mica repescar el tema aquest de la dictadura de Primo de Rivera en clau lleidatana, que va passar una mica a Lleida. Ja vam ficar molt breument les bases de què
sí,
va
que
ser.
Sí, que de vegades estem molt presents al país i de vegades estem com aïllats.
Sí, sí, sí.
Hi ha vegades que al país passen coses i dius, no, pues aquí Lleida pràcticament, no?
Sí, sí, a vegades costa i arriben les coses després i a vegades per retruc les has de fer perquè si no sempre que te quedes massa despenjat, quasi per obligació.
No sé si va ser el cas.
No, aquí va ser un comportament bastant normal respecte a tot el país perquè, en principi, la dictadura, recordem que va ser una acció de lo que seria la dreta típica i tòpica del país en contra dels moviments socials i d'esquerres que s'estaven produint i de l'obrerisme, aquesta dreta amb l'exèrcit, que sempre té la col·laboració, i l'Església, que a vegades també l'ha tinguda normalment, i del propi rei, va originar que aquest cop d'estat dissoldre el que eren el Parlament del moment, el que eren totes les altres entitats. Aquí a Catalunya recordem que hi havia la Mancomunitat, que s'havia creat l'any 1914, i que és un autèntic precedent del que seria la Generalitat després, i es va estan fent unes coses impressionants, simplement per unir els esforços de les quatre diputacions, treballar mancomunadament, que és el que volia dir la mancomunitat. Clar, tot això va quedar abolit, com van quedar també proscrit, bueno, proscrit en secundat el català, perquè la llengua oficial era el castellà, la bandera també, la senyera va quedar aparcada, etc etc. Per tant, en principi va ser un precedent, quasi bé diríem com un assaig del que passaria després amb el franquisme, que allí va ser molt més dur, perquè a més el cop d'estat de Franco, com va fracassar, va haver una autèntica guerra civil, i aquí no. Aquí quan se produeix el cop d'estat, que va ser entre el 12 i el 13 de setembre del 1923, el 13 de setembre arriba Primo de Rivera, el rei, en principi no massa entusiasme, però accepta aquest cop d'estat, i comença un tema que és dissoldre el Parlament, constituir un govern militar totalment, a tot arreu se va imposant més el criteri dels governs militars, i aquí a Lleida, com a tot arreu, els ajuntaments, en principi, no saben què fer, i aquí a Lleida, el 14 de setembre, un dia després del cop d'estat, quan s'ha produït ja el manifest pel qual pues, se proclama això, de que ha d'haver una unitat espanyola, la llengua, etcètera, etcètera, el que hem comentat, se vota per tots els regidors de l'Ajuntament de Lleida adhesió totalment al manifest de Primo de Rivera, és a dir, que és autèntica acceptació del que havia passat. L'únic que vota en contra és l'alcalde, que era de Joventut Republicana, Ricard Palacín, i que per coherència pues, vota en contra i evidentment és destituït automàticament. Per tant, no li queda més solució de que marxar-se i després alguns acabaran a l'exili, que no és el cas. Però inclús aquí a Lleida, no solament a l'Ajuntament, sinó que la Cambra de Comerç i Indústria, el Col·legi de Metges, l'Audiència Provincial, la Diputació de Lleida, el bisbe, el delegat d'Hisenda i un llenador que era Josep Estadella i Arnó, són els primers també que ja surten acceptant i alegrats de que s'hagi produït aquest cop d'estat. Per tant, hi ha una acceptació en general. La part, diríem, que podia ser més d'oposició, que podia ser la part de l'obrer, la part de social, doncs queda una mica diluïda. Joventut Republicana ja han dit que fa aquest gest de que l'alcalde no vota, no l'accepta, però després, segons se va implantant aquesta dictadura, precisament al propi Ajuntament, el que succeirà al Ramon Palacín és Francesc Xamà Aldomà, el qual substituirà fins al 23 d'octubre, en el que se produeix ja un canvi de tots els regidors, independentment que hagin estat a favor o no, i se van a buscar els que són assidus al règim aquest nou, amb un partit nou que també es crea, que és la Unió Patriòtica, que seria com una mica com el Moviment Nacional de l'època de Franco, i en el qual hi ha personatges com Àngel Trobal, Josep Barberà, Trinitat Arnaldo, Josep Ciurana, Casimiro Sangenís, Joan Usurbil, Francesc Xamà, que ja han comentat, i Adolf Serra, i d'aquestos se produeix l'entrada en l'Ajuntament, però per entrar a l'Ajuntament no el fa dit, sinó que el fa en un sorteig de tots aquells que són els principals contribuents locals. Ah. És a dir, els que paguen més a Hisenda.
Els que paguen més, però com que no hi cabien tots...
Clar, fem un sorteig.
Fem un sorteig. És curiós, també.
És curiós, exactament. Però, clar, això vol dir que ja, evidentment, si són els majors contribuents, la majoria dels contribuents són d'ideologia de dretes i, per tant, ja sabem com aniria. Aquestos, un cop que han entrat a l'Ajuntament, gràcies a la loteria que els hi ha tocat, trien entre ells a l'alcalde, que el primer alcalde que va haver i que pràcticament va estatuar de la dictadura va ser Ramon Grau Casals. I a partir d'aquí, pràcticament, diríem, la cosa està divagada, no hi ha, com després comentarem, hi ha algun fet, però molt puntual, perquè també a l'any 1925 se produeix l'Estatut Provincial, per qual la Diputació també queda com diluïda, perquè és un òrgan que depèn més del polític que no pas de la regidoria, com se produïa també dels municipis. L'Àngel Trabal Rodríguez serà el que seria l'equivalent a aquest president de la Diputació. I al final de la dictadura, el Conrad Cortada ja és una nova diputació, quan la dictadura s'està acabant i que s'està veient que ja que no es pot sostenir, i de fet el 1929 recordem que ja el propi rei destituirà Primo de Rivera, llavors crearà una dictadura que durarà encara tot un any més, amb un altre personatge que va ser més tou, i per això en lloc de dictadura la gent li deia la dicta blanda, però que tot i amb això no va ser suficient perquè ja el mal ja estava fet i va originar que a les eleccions del 31 se produís la república. En aquest sentit, val la pena recordar també que, per exemple, a nivell del propi dictadura va haver un intent ja a finals del 1928-29, veient que la cosa anava malament, de tornar a recuperar la Constitució de 1876, la que havia deixat en suspès amb el cop d'estat. Llavors crea una assemblea nacional consultiva en la qual hi ha diversos lleidatans, aquests que hem comentat abans, per crear com una mena de petit primer parlament per comptar a veure si la Constitució era vàlida o se podia reafirmar alguna cosa, però no va anar més enllà perquè, com hem dit, va continuar la dictadura i després es va produir la República i ja tot això va quedar en orris. L'oposició va ser moderada a Lleida i aquesta oposició moderada es va traduir sobretot en la que capitanejava Joventut Republicana. Joventut Republicana, que va apostar llavors per fer cultura i esport. Havia creat, recordem, l'any 1919 el camp d'esports, i llavors en aquesta època pues, continua amb el local de Joventut Republicana, on està l'actual regidoria de cultura, la Casa dels Gegants, que diem amb tota il·lusió, pues, va continuar fent activitat a dintre de tipus cultural, inclús de discussió política, allí era com una mena d'oasi, allí no entraven ningú, feien també balls per crear ambient, sardanes, ballaven sardanes a dintre perquè a fora no es podien ballar. Per tant, simbòlicament, era com un referent al qual no passaven gaires coses d'aquestes. No? I d'aquí va sortir, el 1926, una associació cultural lleidatana que després va derivar en un primer partit comunista lleidatà, és a dir, que d'aquí sortien els més esquerrans que podia haver. Es va crear també una revista que d'alguna manera volia recollir tota aquesta, el bull, diríem, de tota aquesta activitat cultural, la revista que es deia Lleida, i que a l'acabar la dictadura va deixar de fer coses de tipus cultural per dedicar-se més a qüestions polítiques. No? Probablement, a part d'això, perquè entre aquests republicans de l'època pues, tenim, per exemple, personatges com Sebastià Garçabay o Tomàs Pàmies, o el propi Humbert Torres, que va estar també aquí i estant-se després com seria un dels més activistes, sobretot en l'època de la República. Probablement el fet més curiós que tenim és que un any després de la dictadura, l'11 de setembre de l'any 1924, el 11 de setembre apareix al mig del Segre, havien llançat un filferro de banda a banda, aproximadament entre el que és la plaça de Sant Francesc i els arbres que hi hauria a l'altre costat del riu, sí. I penjant, relativament petita, però penjant una estelada, apareix. Clar. I això està documentat fotogràficament, i de seguida se veuen uns soldats que baixen del castillo principal a treure-la, que han de fer pues, una mica també d'equilibris per treure-la, i és això. Això va ser el gest potser més emblemàtic que es va produir. I que sembla que el 1927 va tornar a haver un altre tipus de manifestació en aquest sentit, i que va ser gent ja d'aquest moviment més comunista, com el Joan Tarré o el Sebastià Garçabay. Aquests van ser acabats detinguts i d'alguna manera doncs, van estar, diríem, com manifestats de que havien set una mica el CDR del moment, podríem dir, per entendre'ns. No? I per acabar, recordar que el 1926 va haver l'intent de contracop d'estat que va proclamar Francesc Macià des de Prats de Molló, que va fracassar perquè no va poder fer la invasió aquella que volia amb un exèrcit més o menys professional i mercedari, però que per una traïció d'un dels seus subordinats va acabar sent empresonat per la pròpia gendarmeria francesa i durant 5 anys no va poder estar. Però sembla ser que Macià, que en aquells moments no era ja militar, perquè ja havia feia temps que havia deixat d'estar, era diputat, en la seva finca de Balmanya, en Alcarràs, va ser un dels llocs on, inspirat probablement per aquella solitud que és Balmanya, probablement també li va ajudar a reforçar la seva ideologia política i al mateix temps a preparar, en part potser, pensar aquest cop d'estat que va fracassar i que li va provocar 5 anys d'exili, tot i que després ja va vindre per la Porta Gran com a president de la primera Generalitat de la República. Per tant, aquest seria una mica el panorama que es va viure a Lleida fa ara 100 anys. Aquestes dates serien una mica
Sí,
totalment.
Estem al 23,
i encara pues, en aquests moments la gent de Lleida estarien dient bueno, pues, tenim un dictador, sembla que de moment no passa gran cosa, bueno, una mica...
El que et deia, dic, vale, sí, estem al país, però bueno, arriben coses, però d'aquella manera.
Exacte, exactament, sí. Bueno. Descomptat, en aquest cas seria així.
Doncs 100 anys, que es diu ràpid, i bueno, a nivell històric també és una xifra petita, 100 anys, però no, no, que després si els has de viure són llargs, per entendre.
Sí.
Passen moltes coses, vull dir, entre mitja,
sí,
des de 1923 fins al 2023.
Sí. Aquí no l'hem dit, el general que havia el castell principal, el general de Jimeno, i de seguida dona instruccions a Madrid que la ciutat està tranquil·la i que és tranquil·la, i per tant, aquesta tranquil·litat queda manifesta. No?
Fins i tot per ell mateix, escolta, aquí no passa res, tranquils, no cal que us preocupeu.
Exacte, exactament.
Està tot controlado sin novedad.
Exactament. Sí, no, és així de clar, per descomptat que sí.
No, t'ho dic també, perquè per ell, per mal de cap, escolta, mira, Lleida, tranquil·lo, que no és problemàtic.
Sí, tant que sí.
Molt bé, Joan Ramon González, escolta, tens triat el tema de la setmana vinent?
Sí, tinc diversos temes en cartera ja per la setmana vinent, i els altres ja s'estan acumulant. No sé si farem xup-xup.
Doncs la setmana vinent tornem a parlar dels bocins d'història. Joan Ramon González, que tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment a tots, i bon quasi final de setembre, encara queda una setmana.
Sí, i que entrarem a la tardor. De totes maneres, amb els temes, si amb un tema no ens l'acabem, doncs ara imagina't si en tens un parell de temes. Va, que fem una pausa ràpida i de seguida estem a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, que avui començarem amb una altra sintonia, ja saps quina et dic.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Origen España a 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Mira, totes les companyes i companys de COPE aquest cap de setmana, ahir diumenge i avui dilluns, han provat o han començat amb el hola hola, menys la Pilar, que fa uns minuts ens ha dit, escolta, jo és que no puc, prefereixo escoltar l'original. Però la sintonia sí, eh? Aquesta sintonia sense el hola hola del Pepe Domingo Castaño i les seves frases i la seva veu i la seva manera de començar, doncs no serà el mateix, està clar. I també està clar allò que ell mateix deia, la vida segueix i ningú som etern, i totes aquestes frases típiques i tòpiques que es diuen pel bo i pel dolent. Però per què no anem a recordar-ho avui amb aquesta sintonia del Tiempo de Juego? Als estudis, amb nosaltres, el Xavi Pérez i el Sergi Tor. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I des de... remotament, vaja, des d'internet, ens arriba el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Des de casa. Encara no hi he emigrat. Bon dia.
Bueno, vigila, perquè ara hi ha vida exterior, no?
Bueno,
s'està estudiant, no?
Per això, que sí, encara, sí, encara no, per aquí. Estic esperant a veure si es confirme que Camarsa està millor que aquí.
Bueno.
Que tampoc és molt difícil.
No, segurament, no és massa difícil. En fi, dèiem la matinada de dissabte, diumenge, de fet, a les primeres hores del diumenge ens deixava Pepe Domingo Castaño, una institució al món de la ràdio, sobretot aquests darrers 30 anys al món dels esports i al món de la publicitat dirigida, que diuen, aquella de en directe, amb frases fetes que s'acaben recordant i que la gent ja les diu sense pensar, i que jo crec que és la gràcia de tot plegat. Jo me'n vaig assabentar molt d'hora, a les 8 del matí, el nostre director ens va informar puntualment. I la veritat és que primer vaig pensar, això no és veritat, crec, sé que el David Velasco no faria broma d'aquest tema, però et negues a dir, això deu ser una broma, deixa'm buscar per les xarxes, no? I de seguida te'n vas a webs oficials, cope.es o a d'altres mitjans de comunicació, i veus que sí, que és veritat. I a partir d'allí, doncs, comences a recordar, comences a trobar talls de veu, etcètera, etcètera. I saps que m'ha adonat aquest cap de setmana? Que sabia poc també del Pepe Domingo Castaño. Hi havia facetes de la seva vida que no les tenia del tot presents. Crec que una cosa similar li ha passat al Sergi. Per exemple, que va ser cantant, sí que ho havia llegit, però la veritat no l'havia vist mai. Tu, Sergi, em sembla que tampoc.
Bueno, sí, he vist que tenia un disc d'or a Mèxic, sí, i evidentment que era polifacètic, sí que ho sabia. Jo no el vaig conèixer personalment mai a Pepe Domingo Castaño, per tant, els meus records poden ser d'oient, els que tenen absolutament tothom, és sí, a dir, coincideixo amb aquesta onada que hi ha. I hi ha una cosa, aviam, és dramàtic, evidentment, sempre el decés de qualsevol persona, però ell va estar fins a l'últim moment, fins als últims 15 dies, sí, treballant.
Sí, sí.
I per això tenim, doncs, el seu record tan pròxim, no? Tenia 80 anys, però bé, és això d'estar al peu del canó fins l'últim dia. Doncs se ho va explicar Paco González, el motiu de la seva dolència i el motiu, doncs, de la seva malaltia, però ell ha estat sempre, doncs, dia a dia, treballant fins als 80 anys a la ràdio, i per això jo crec que a hores d'ara, doncs, té aquest reconeixement, perquè ha estat una persona, a banda de molt vital, sempre molt pròxima.
No, a més, el reconeixement és a través de tots els mitjans de comunicació, eh?
Sí, sí.
Catalans inclosos, eh?
Sí, sí, evidentment, i no,
i dels clubs de futbol, sí, sí.
I dels clubs de futbol, perquè ahir, per exemple, el Bernabéu, el seu bar d'un minut de silenci, sí, també amb la gent del Marroc, però també per amb ell, el Florentino Pérez.
Bueno, jo crec que ho va vincular, perquè...
Bueno, clar, hi ha moltes coses, i a veure, se sap qui era aquest bon home, i bueno, ha sigut una llegenda de la ràdio, i penso que és un home que la cadena Cope lo trobarà molt a faltar.
I tant, i tant. Albert Escuer, aquells diumenges abans de que entrés la televisió al món del futbol, on es concentraven la major part de partits que jugaven pràcticament a la mateixa hora, aquelles tardes de diumenge de transistor, suposo que també les vas viure, no?, com bon amant del futbol.
Bueno, quan la ràdio era ràdio i el futbol era futbol, no? Que,
sí.
Que comentàvem ahir per xarxes. A més, jo començo en aquest sant ofici l'any que el Mollerussa i el Lleida comparteixen la segona divisió A i a Ràdio Lleida, en la transició de cadena catalana a cadena SER. I jo recordo alguna vegada entrar al carrusel deportivo des de Mollerussa, l'Artur Pollera feia el Lleida, jo feia el Mollerussa, doncs amb el Pepe Domingo i l'Antonio Martín Balbuena.
Imagina't.
I certament jo crec que va ser, doncs, bueno, un mestre, un referent, i també una mica dins d'aquest món tan convuls que hi ha avui en dia als mitjans de comunicació, una mica la bisagra, no? En aquell equip que tenia. A banda de, evidentment, doncs, com dic, un referent, i també una persona que va inventar algo que a la llarga, doncs, ha quedat escola. I és que les transmissions de ràdio sempre el més farragós era el tema de ficar les falses, sí, de publicitat, les cunyes, i ell es va inventar aquesta manera... Doncs Pepe, un purito, coronita, fresquita, coronita,
sí, sí,
tal...
Sí.
Pues, bueno, que feia que no desconnectessis, no? Que no aprofitessis esperant a la nevera o al lavabo mentre ficaven la publicitat o desconnectar de la transmissió.
Que això és molt important, eh? Al món dels mitjans de comunicació privats. Vull dir que és que el tema de la publicitat és veritat que talla una mica el rotllo a vegades, i ell va saber integrar-ho tant
que ha fet escola, que això s'ha quedat.
Sí, i també la seva trajectòria, perquè ell és de Padrón, la Corunya, per tant, un poble petit, que arriba a la gran capital, en aquest cas a Madrid, dient...
On
que
va passar penúries, per
correcte,
doncs
una mà al davant i una al darrere, i amb el seu talent i el seu treball doncs, va arribar a primera línia. També, a cap i al fi, és una lliçó d'esforç, de que qualsevol persona doncs, que també pugui venir de Lleida i anar a Barcelona, a les grans ciutats on hi ha els grans mitjans, doncs, sense tenir cap mena de referència de ningú, perquè si ell no tenia cap mena de referència, doncs va arribar a primera línia, en aquest cas pel seu talent, ja que també doncs, és un exemple de cara a milers i milers de joves.
I tant que sí. Bé, doncs, els propers dies seguirà sortint homenatges, veus, entrevistes, etc. Gaudim-ne, ho escoltem, ens emocionem i ja està. Des d'aquí, doncs, avui hem començat parlant del Pepe Domingo Castanyó, evidentment. Ens falten 20 minuts per arribar a les dues. Anem a canviar radicalment de tema perquè això sí que també és històric. Llegia, i no sé si és exactament així, però el millor començament de Lliga del Lleida Esportiu.
Bueno, jo crec que de la UE Lleida.
Sí. 3 de 3.
I de l'Eri de Balompié. O sigui, estem ara reivindicant el...
Ja diria 5 de 5.
Sí, bueno, si fiquem Castelldefels i Sabadell... És increïble, perquè mira, si ara portéssim 5 partits sense perdre, estaríem eufòrics.
Sí.
Però 5 victòries... el que tu acabes de dir és històric. Jo no anomenaré una paraula maleïda perquè és totalment animalada, però clar, ens han d'alegrar de com estem aquesta setmana per dues coses. Ara dia Albert Escuer estava parlant de quan va debutar ell a la ràdio, que gairebé ja fa 40 anys.
És que en la situació en la que va debutar l'Albert Escuer era molt bona.
No, però
anava... Molt bona, vull dir, de Lleida i el Mallorca a segona.
Sí, bueno, van baixar els dos.
Vale, sí, però any. Estaven a segona els
sí,
dos.
Sí, però amb 40 anys... Amb 40 anys, per l'altre dia també sortia l'Asso que feia 40 anys. Jo pensava, és que l'Asso amb 40 anys sol ha viscut 4 ascensos, bueno, de la UE Lleida o del Lleida Esportiu, 4. Un de Jordi Gonzalvo, 2 de Mané, on hi ha el gran ascens de Mané, el de primera divisió, i un de Miguel Rubio, el dia del Celta B.
O sigui, tota
no n'hi ha més.
Tota la resta és o mantenir-se o baixar.
Sí, però amb 40 anys, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Però, i damunt d'aquests 403 van ser l'època que diu Albert Escuer del 88 al 2000, al 1993.
Sí.
Van ser 3.
Sí, sí.
O sigui, des del 93 fins al 2023,
penúries.
Amb 30 anys, a veure, estem molt a baix, segons estem, no? Però sol ja...
No, només podem anar amunt,
sol ja. No, l'empresa està a punt de baixar. Jo crec que Viadero té un ascens, eh? Viadero té un ascens, que és el de la passada temporada.
Sí, o sigui,
això, home, no, això va ser un ascens. Yeah. Això va ser un ascens terrible. Però, per tant, gaudim, disfrutem, sí, anem ara al dia del segon tino amb una il·lusió bàrbara, i també, diguem, va, si fem 12 de 12, això seria increïble, però això jo crec que és la equivalència amb el Madrid i el Barça, qualsevol equivalència de categoria, mira l'Espanyol ahir empatant amb l'Eldense. Sí. I gaudim del moment. No sabem on arribarem, però com a mínim no siguem ara tant de ui, hi ha problema, no. Gaudim ara del moment perquè s'ha de gaudir, perquè també ens ho mereixem una mica.
I tant, i, no, i arribaran dies dolents, caps de setmana dolents. Bon,
Però tenim 9 punts, ja.
Gent, no, jo sempre dic que el mateix és molt millor, i ho parlàvem amb el Xavi ara abans de començar, escolta, és molt millor que quan comença a anar bé i estàs molt avall, que dius, bueno, a veure si en guanyem ara 4 seguits i els altres els perden, podem pujar, que dir ara, ens podem permetre el luxe de perdre un partit,
i si
els altres els guanyen, seguim en promoció. El Sergi Tor està enamorat, està enamorat de l'entrenador, i està enamorat
de contracte
l'entrenador, el futbol, a segona federació, i estava enamorat de que seguís i que planifiqués aquesta nova, aquesta nova temporada.
Aquesta ha sigut la
no sé, això us anava a preguntar, si aquesta era la tecla realment.
Sí,
jo crec que sí.
Independentment de jugadors, Albert Escuer.
Sí, home, sense cap mena de dubte, perquè a més venim d'una època amb entrenadors amb un perfil molt polvorilla, Alejos, Pérez Martís, Gabri, que va acabar sent polvorilla, però per la situació, sí. I a mi Viadero em transmet una pau interior, em transmet una tranquil·litat. O sigui, hi ha una fotografia la setmana passada.
Molt bona, molt bona la setmana passada.
Que és brutal.
Sí.
O sigui, és quan marca el 3-2 el Lleida que firma la remuntada, està tot el camp d'esports absolutament embongit, els jugadors, la banqueta, la grada, la llotja, i es veu a Viadero al fons, amb els braços encreuats, i com pensant, que queden 5 minuts.
Clar.
Aleshores, jo crec que una mica aquesta pausa, aquesta calma, aquesta normalitat, deixar-te de bloque alto, bloque bajo, ADPs, a totes les rodes de premsa...
Hay que bascular.
Personal, sí. Doncs és important. I després, i això ja ho hem comentat alguna vegada, és un tio que té les idees molt clares. I és conscient que els títols, els ascensos i els èxits s'aconsegueixen en 14-15. Un altre amb la plantilla curta que té el Lleida, hi hagués soltat alguna xineta.
I el camp d'esports, bueno, com està la gespa?
Va treballant. El tema del camp d'esports, que apunta el Sergi, doncs també, no, pues ell va treballant. Oye, és lo que hay, esto es lo que tengo y con esto pa'lante. I certament, com deia ara el Sergi, venim de 30 anys de moltes penúries, moltes desgràcies, de menjar molta merda, amb perdó, i ara hi ha un estat d'eufòria a la ciutat pels resultats, però també per la forma. És que tu comences guanyant fora, continues firmant una remuntada èpica a casa i tornes a guanyar fora. Aleshores, bueno, aquest estat d'eufòria que hi ha ara jo puc entendre, per bé que jo sempre dic que les pretemporades doncs, són importants, però poden ser contraproduents perquè generen expectatives per a bé i per a mal que a vegades no es compleixen i que les conclusions s'han de treure a partir de la jornada 10, aquest és el meu punt de vista, però de moment, escolta, fantàstic, millor impossible.
És que fixa't, Albert, que tu també ho dius, aquella fotografia és molt bona, molt bona. És allò de l'art de la fotografia, no? Que ho vas publicar. Al final, els fitxatges del Lleida són dos del Penya Deportiva, un de l'Alzira, un del Badalona Futur i un del Talavera. És a dir, Penya Deportiva, Ton Ripoll i Montero, el de Badalona Futur Mateo, el de l'Alzira Fer Cortijo i el del Talavera Neider Lozano. És a dir, són que no venen del Sabadell, Nàstic...
No.
Venen d'equips de la categoria.
Però són, sí. De la categoria.
Però són sí. Jugadors que l'entrenador els tenia ja entre ull i ull, eh?
Per això s'ha fitxat, sí, sí.
Per això els deia que
però que no
han
vingut de primera fe, ni del Nàstic, ni del Deportiu.
Que la clau era mantenir aquest entrenador, mantenir-lo i que planifiqués el seu equip.
Gràcies a aquesta, vull dir, és que atenció amb el tema. Podem fitxar grans jugadors, però si des de la base, que és l'entrenador, no funciona, no anirem bé de cap manera. Uh-huh. Jo crec, particularment, torno a dir, i crec que la plantilla és curta. Sí que me diuen que ara vindran dos o tres reforços més.
Però el desembre?
El desembre.
Clar,
el
desembre.
Però...
Després parlarem de reforços, a vegades, que ja... Que porta molts anys també el Veresquare batallant.
Ja, ja.
Però el síndrome de Dmitri Kuznetsov, que és quan el Lleida anava líder a segona A, vam estar a punt de pujar, i era el millor de tots, però no van pujar. I després també hi ha una altra cosa, Albert, que parlem de periodisme, amb Ricard Álvarez, el Pepe Domingo Castaño, ara s'ha perdut aquell gènere de, Albert, de la entrevista, pura i dura, digue la premsa escrita. I jo crec jo crec que Neider Lozano, pels tres anys, de baixa de lesió, tres anys, i que marqués un gol, doncs ahir, no?
Sí.
És a dir, com un exemple de superació té una entrevista, doncs després el club no vol, que jo no ho sé ara com estan les coses, no? Però és un futbolista veritablement que té una història personal darrere impressionant.
El que passa que en el cas de Neider Lozano, i això és una opinió molt personal també, era una mica la incògnita de veure com evolucionaria. Vull dir, és cert que hi marca un gol, però bueno, també és cert que encara si li veuen algunes mancances.
No, però jo parlo de la història dels tres anys.
El mateix que t'he dit abans de treure conclusions de l'equip i de les aspiracions, doncs els jugadors també esperaria una miqueteta, però sí, és cert que té una entrevista. També és cert que ara està tot molt pautat.
Sí, això m'ho va dir, Sergi.
No, però parlem perquè aquell gènere d'entrevista ja no ho trobo als diaris. Me n'he anat més enllà del líder.
Però com tu bé saps, a la radiografia de fa 10 anys o 15, teníem una llibreta aquí al costat que me la passaves tu, amb el mòbil dels jugadors.
Sí, claro.
I decidíem pràcticament al moment... Escolta, qui ha marcat aquest cap de setmana? Pues fer-li un truc, que entrem en directe. I entrem en directe. 5 minuts per dir, oye, com et va anar, com et va sentir, és el gol important i ja està. I avui en dia, ja sabeu, Albert i Sergi,
per la
que això no
de la superació, sí, 3 anys de baixa, 3, no 1.
No,
3.
Bueno, ho ha passat molt malament.
Proper partit, diumenge, a casa, 5 de la tarda, Atlético Saguntino, que tal com està el calendari, resulta que el Club Lleida Ponent Esportiu, que així és com està inscrit, Club Lleida Ponent Esportiu, jugarà sempre contra l'equip que la jornada anterior ha jugat el Badalona Futur.
Sí.
Que, si no sabeu per què dic això, doncs ho intentarem tractar en les properes setmanes, això del Badalona Futur.
Bueno, no, ja deixem,
per on va
el Badalona Lleida. Sí.
El derbi, mare meva.
Ja, però vull dir que s'està creant aquest morbo.
Quina tristesa.
Però bueno, el Badalona ha empatat aquest cap de setmana.
Bueno, que va anar bé perquè era líder.
Sí, i l'Hèrcules també segueix a dalt, empatat amb el Lleida.
Però ara és bonic, perquè ara el dissabte seguirem diumenge al matí el Sant Andreu-Hèrcules, i després a la tarda, ja. Bueno, però veurem si el Sant Andreu, home, top un equip el Sant Andreu, a veure si pot empatar, i home, com a mínim aquesta setmana disfrutem i gaudim.
I tant que sí.
Després ja veurem el dilluns que ve, ja veurem què passarà, però gaudim que, aviam, és que...
Ja ens toca.
Ens tocava gaudir. Sabeu amb qui podem gaudir també, pel que veig, almenys pels primers dos partits, amb el futbol femení al Requesens, sí, amb l'AEM. Ahir sí que és veritat que en l'únic xut que va fer l'Espanyol amb jugada d'estratègia, l'empat a l'últim minut del partit, però si no era un pleno també, dos partits, dos victòries, s'han quedat amb una victòria i un empat, 1-1. Era el primer partit...
Albert, alguna jugadora de l'AEM a la selecció espanyola d'aquí unes hores?
Sí, segur, sí, sí. Segur.
Home, alguna sí?
Bueno, home, les 39 han dit que no baixen del burro.
Per això ho dic? Cosa...
No, no, i la federació ja ha dit que no les convocarà.
Va, però ara han de la segona, no? Ara parlo en sèrio.
Això és una vergonya.
Però pot anar alguna jugadora de l'AEM a la selecció A, no?
Home, de l'AEM no ho sé, però alguna lligatana, l'Andrea Gómez, per exemple, i la Liga Femenina amb el Granada, debuta en gol. No tinc molt controlat el mercat, però,
no, tampoc,
bueno,
però...
podria passar, perquè clar, 39 jugadores són moltes, i sí, després comunitaris i extracomunitaris, clar, doncs tampoc deuen tenir molt on triar.
Això només pot
però
compte
amb el nom de la Lliga d'en Andrea Gómez, que insisteixo, va debutar amb el Granada primera amb gol, veurem. Sí, a veure, sí. Però pot passar, sí.
Ah, però van a Suècia, que Suècia són molt bones, les sueques. No? Suècia,
sí,
Espanya.
Sí, sí, sí.
Per cert, ahir...
Més bones són les espanyoles, que
bueno,
són campiones,
vale,
del món.
Però es parlem amb les 39.
Ahir, primer partit ja. De la M femení a casa, el Requesens, des del club es va fer una crida perquè la gent
és
hi anés. Seguim insistint de que la M feminista jugant a la segona divisió, el que seria la segona divisió equivalent a... Per tant, estan... I a més es van quedar un pas de l'ascens la temporada
toquem,
passada.
Toquem de peu. Tant,
sí, però a nivell de categoria és molt alt.
Però el futbol femení és hores d'ara l'esport amb més projecció que té aquest país.
Sí, el Granada aquest que diu l'Albert, 400 persones al camp, que ara no. Bé, si,
bueno,
això,
és que aquest,
si això és l'objectiu...
És un problema que ja ahir ve l'Espanyol, que és un autèntic partidàs.
Sí.
Hi ha poqueta gent al Requesens, però començant per la llotja.
Clar.
També que hi ha hagut canvi de govern a la paeria, però continua doncs, aquest menysteniment, no?
No entenc.
El club de futbol és representatiu ara mateix de la ciutat de Lleida. No?
Em diuen, Albert...
Que amor no era ni molt menys habitual a la llotja del Requesens, era més del camp d'esports i també del Força Lleida. Doncs ahir en el primer partit de temporada tampoc hi havia, em diuen, representació institucional a...
És que sol treballar per
és
això.
És que a mi em diuen que de totes les regidores i regidors de l'Ajuntament de Lleida només s'hi va presentar Xavi Palau, del Partit Popular, cap de l'oposició, però de l'equip de govern ningú i de la regidoria d'esports tampoc. Em xoca que el primer partit de la temporada que jugues a casa amb un equip que està...
Un partit
atractiu, em xoca que ningú a la seva agenda trobés un moment per un diumenge al migdia, escolta, fer acte de presència, que de vegades és un recolzament simbòlic, si vols.
A Bernabé Hernández això no li hagués
no
passat.
Bernabé Hernández tenia el rècord Guinness d'entrega de trofeus. Era capaç d'estar a 10 puestos el mateix dia. Era tremendo.
Jo
crec que un dia podríem trucar al Carles Gisteré, que ens consta que també ens l'escolteu molt sovint, perquè em sembla que l'home va calentet, no? Perquè és que no té cap mena de sentit, no? Clar, era evident que a l'anterior equip de govern no hi havia feeling, de fet, els jugadors se van manifestar a la porta de la paeria, però és que amb aquest canvi, home, sembla que potser sí que arribaran els dinerets, però, ostres, a vegades el carinyo també s'ha
caigut.
No?
Sí. Bueno,
pot haver una unió a MJ d'esportiu, ja, com a clubs, en aquest cas?
Per una fusió,
menys tinguts per l'Ajuntament.
I que s'uneixin. Bueno, amb el president de l'AEM teníem pendent que s'atencés avui aquí als estudis per parlar d'aquest inici de temporada. El que passa és que amb el tema del Pepe Domingo Castaño i no poder destinar-li el temps que crec que es mereix, li hem demanat de venir la setmana vinent i escolta, ens ha dit que cap mena de problema només faltaria. Per tant, amb el president de l'AEM estarem la propera setmana, la setmana vinent estarà aquí als estudis i amb ell parlarem de la temporada passada i de com comença aquesta nova temporada. Sergi, escolta, que tu ens has de deixar.
No, home, també hi ha l'il·lusió del bàsquet. Bueno, ahir amistós s'ha de preparar el partit de Banquim Pizcué, però sobretot aquest 5, Albert, si arribarà o no, si reforçarà la plantilla, perquè també, bueno, aquí ja també tenim moltes il·lusions. I, bueno, també destacar en futbol que el Mollerussa va perdre 1-0, Llàstima el segon 40 i que l'Atlètic Lleida va sumar un bon punt al camp de la Vidaleta 0-0, doncs a veure si l'Atlètic Lleida doncs, també té un objectiu ambiciós i el Mollerussa salvar la tercera i l'Atlètic Lleida pujar a tercera. Però en bàsquet aquests 5, Albert, com està el tema?
Jo crec que calenté. Jo crec que en les properes hores podem tenir notícies en aquest sentit i a part un bon jugador, crec. No el tinc molt vist.
I es parla però, molt per xarxes? Tot això de Pierre Oriola, es parla molt per xarxes, ja, o sigui que això no té cap mena de conformitat oficial.
Sí, s'ha parlat amb ell, s'ha parlat amb ell, s'ha intentat, també, però Pierre Oriola ara mateix no està per jugar a l'Alep, o no valora jugar a l'Alep. Bueno, divendres, no ho sé si dissabte, diumenge, aquest matí ha passat alguna cosa, però home, evidentment és una de les primeres coses que es fa, no? Aixeca el telèfon, és allò que dius, com he dit, patrera, no, escolta, no hi ha el temps, doncs, home, i si diu que sí, doncs tal. Però Oriola, que tenia una oferta de Palencia de CB que ha refusat, bueno, sembla que també té alguna cosa per França i veurem, però sí, és un dels noms que ha tocat, però no és el que jo em fa referència, perquè Oriola tampoc seria un 5-5 molt, molt fort, que és el que necessitem, no?, després de la baixa de Gonsipe, però jo crec que aquesta setmana hi haurà notícies en aquest sentit.
Bueno, pues la seguirem. Gràcies, Sergi.
Fins ara. Bueno, a veure, gaudim aquesta setmana, com
I
a
tant,
mínim,
no? Gaudim-la. Que sí, que sí.
Ja estem contents.
I les properes.
Que som un club que quan tenim megafonia estem contents. Amb megafonia estem contents. Imagina't.
Sergi, que hem guanyat el primer títol de la història, campions de la fase autonòmica.
Exacte. Clar. Exacte. Bueno, sí. Bueno, tenim ja dos Emilis Vicentes i aquest no.
Exacte. Vull dir, a poc a poc.
Jo prefereixo tres punts. Anem
renovant la vitrina, que també bona falta.
Exacte. A veure si guanyem el segon tino, quina alegria seria ja. Adéu.
Molt bé. Albert Escuer, aquest any segueixes també fent el podcast de bàsquet?
Sí, sóc fàcil d'enganyar i mira, doncs continuarem amb el pobàsquet, enraonant i donant una mica de veu. Al bàsquet, no?
T'ofereixen...
La majoria que vam començar amb el futbol, l'any passat vam enganxar amb el bàsquet, i bueno, sempre que ha tingut una bona rebuda i continuarem. Si fos per ganes, em faria un d'hoquei, em faria un de tot.
Clar.
Al final la vida no te dona.
Però vull dir, t'ofereixen el mateix contracte que nosaltres, eh?
Sí. Bueno, aquesta era la clàusula, eh? O sigui, les mateixes xifres, els mateixos bonus i els mateixos incentius, si no res. Per cert, ara que dic hoquei...
Sí.
Ostres, el Vilassana, tu, que està fent les coses molt bé, però ostres, sembla que tingui un gafe i ja té una bèstia negra en forma del Gijón, perquè ja comença a jugar finals de Lliga, de Copes, de Supercopa, ahir semblava que sí, però ostres...
Però tornem a estar als penals.
Els penals. Els penals sempre diem que són molt fàcils, però...
Sí,
amb hoquei jo crec que és més difícil que en futbol, eh?
Aquella porteria és molt petita, eh?
A mi em sembla un miracle fotre un gol en un de penal a l'hoquei. Em sembla un miracle.
T'ho dic que... Déu-n'hi-do, eh? Però, bueno, com bé deies, ens hem de quedar amb que s'estan barallant a dalt i estan perdent finals. Sí. Perdre finals és una bona notícia, clar. El que passa que quan hi arribes, evidentment, vols guanyar-la. Arribarà, tard o d'hora arribarà, jo crec que més d'hora que tard, eh?
No, i després és el nom de Vilassana, eh? Jo, amb un mitjà de comunicació de fora, que no era aquest, vaig sentir que havia perdut amb el tema dels penals, o sigui, i parlàvem del Vilassana, dic, conya, mira.
Sí. Bueno, és el que dèiem d'exportar el nom.
Clar, és que era la Supercopa d'Espanya. Jo deia campió de Copa, en aquest cas és campió, perquè deia Copa la va guanyar el mateix, però és molt important. Un poble, insistim, de 800 habitants, eh?
Sí, és que
poca broma.
És que, Déu-n'hi-do el que s'està fent. En fi, escolta, que ens plantarem a les 2 de la tarda. Hem començat recordant a Pepe Domingo Castaño. Ja veieu que els que estem vinculats al món de la ràdio i també al món dels esports i que tenim una edat. Hem tingut relació d'una manera o altra. Albert Escuer ha explicat la seva, Xavi Pérez, Sergi Tor i jo mateix. I bé, és la setmana que ens ha tocat viure. Ara, ja insisteixo, hi haurà molts homenatges, suposo, en les properes setmanes o mesos. I a poc a poc doncs, se'n deixarà de parlar doncs, perquè és llei de vida, és el que passa i la vida segueix. Això ja ens ho deia ell mateix, per tant, tampoc ens ha d'estranyar. Albert Escuer, escolta, que et trobem a faltar en persona, eh? a veure si et deixes veure o caure un dilluns, ni que sigui un dilluns sí, un dilluns no, eh?
Vinga, va, a veure el proper si puc,
Home, el proper ve el president de l'AM, eh?
Ah, ostres, pues així... Vinga, va.
Vinga.
Vale, intentarem fer un esforç, per estar amb el cap.
Molt bé. Doncs Albert Escuer, cap d'Esports del Diari de la Mañana, com sempre un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, una abraçada.
Xavi Pérez, que tindrem oportunitat de parlar del futbol femení, de les ajudes, si escolta, de veu ens ho diuen i després no arriben.
Sí, però mira, són coses d'aquesta ciutat. Ràpidament,
mira, no, i del projecte esportiu, evidentment, que crec que és el més important.
És el més important, però a nivell nacional tampoc no es pot apretar tant. O sigui, una cosa que toquis el tema de salari, que va ser el correcte, però apretar tant com el tema de selecció... Per aquí no hi passa.
Això de la selecció, aquesta última decisió, i crec que està dividint una mica l'opinió pública.
Per això ho dic.
Fins ara, crec que l'opinió pública majoritàriament li donava recolzament. Crec que ara hi ha una part de l'opinió pública que ja no entén aquesta última decisió, però
per
vaja.
Això ho dic.
Si ho expliquen bé, bueno, veurem
però
si podem entendre.
Però som campions del món, eh?
Sí, sí, i tant.
Cuidadito el ridícul que farem,
mundial,
eh?
És que no ho entenc. Sí, sí. Xavi Pérez, una abraçada, gràcies.
Igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, com sempre un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Estàs escoltant el migdia a Cope Lleida. Seguim explicant-te tot el que t'interessa ara amb la Pilar García Muñiz.